que jo, no sé, tinc algun lligam amb els actors.
Vols fer la pilota.
Vull fer la pilota i ara diran, ah, mira, el claper s'aixeca, sí, per tant, jo m'espero que s'aixequin dos o tres, si m'ha agradat molt, 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 i aleshores m'aixeco.
Atenció, que aquest punt de vista no us l'havíem plantejat. L'Espartac ens diu, jo m'aixeco a la mínima, perquè els de 1,90... als teatres asseguts estem com a un vol de Vueling, amb trombos. O sigui, per estirar les cames.
Una o sigui, no ho fa per aplaudir.
Llarg, fa 1,90 m, i el pobre ja no pot més, perquè està allà...
Apretujet.
Arronsadet, ja, ja. I la, aquesta opció no l'havíem contemplat.
Més impressions de quantes d'aixecar per aplaudir.
Biel Duran, l'actor, també. Sí. Ara el podem veure a la sèrie dels mitjans de TV3 com si fos ahir. Què en pensa?
Jo diria que quan ens vingui de gust, no, és un moment, el de les glòries, quan surten els artistes a saludar, és un moment de trobada amb el públic i és un moment de reconeixement i de sinceritat i d'honestedat entre els artistes i el públic. Per tant, jo no crec que hagi de ser una cosa prescriptiva, crec que ha de sortir de dintre, ha de ser una cosa sincera. Si allò t'ha commogut, si allò t'ha interpel·lat, si allò t'ha fet sentir moltes coses i has connectat molt amb aquella història que els actors i les actrius t'han presentat a l'escenari, i et surt de dintre, estàs aplaudint amb ganes, doncs t'aixeques, perquè allò t'ha tocat d'alguna manera, no? Crec que és bonic que sigui així, que no... És veritat que hi ha un component que té a veure amb la reacció de la platea i que de vegades per pressió social ens deixem arrossegar i si s'aixequen alguns del davant, doncs tu dius, doncs jo també m'aixeco, però també és part del joc i és part de la gràcia, no? Que les emocions són encomanadisses i a vegades quan una platea es rendeix a un espectacle que et toca, doncs la gent encomana aquesta emoció. També és xulo quan passa això.
També hem demanat consell a l'actriu Mercè Martínez, que ara està representant la comèdia El Tigre. Ella detecta que aquest fenomen de la gent que quan es posa dreta pot passar o bé perquè et surt de dins, no?, que també ara ho comentava el Biel Duran, o bé una mica perquè és el que toca i s'ha de fer.
Quan t'aixeques en els aplaudiments és des d'un punt de partida molt emocional. És que no pots més, és que aplaudir no et sembla prou i t'has d'aixecar, no? Quan passa d'una manera sincera és quan pràcticament tot és unànime i de cop i volta tothom s'aixeca de cop, no? A les estrenes, que és quan més hi anem els actors, no? De vegades és de, bueno, ara toca aixecar-se, mires al costat, aquesta aixecada ja no és sincera, ja no és tan de veritat, no? Però quan ve públic normal i veus des de l'escenari que de cop i volta tothom fa i s'aixeca de cop, és realment quan ho aprecies de veritat.
Ara passa en els dos darrers espectacles que he vist, per exemple el de l'Elling del el David Verdaguer i l'Albert Prat, entre d'altres, i la Caral que s'assenya, és igual, la gent està aplaudint. Va passar això, que van començar de mica en mica a aixecar-se, agraïen els aplaudiments, es van aixecar més, i quan la cosa ja estava en el clímax, els actors van desaparèixer.
Ja, sí, es va acabar.
Jo crec que... Bueno,
mireu el que ens diu l'Oriol.
Està aquí, ja, adiós muy buenas. I amb el favor...
Sí, jo hi vaig avui.
Al favor, va passar una mica el mateix. La gent es va aixecar i quan la gent estava crescada, no sé, potser les noves obres, vull dir, bueno, ja està, vinga.
Ja podem marxar cap a casa.
L'Oriol ens diu...
Bueno, que també està bé, perquè hi ha un moment que dius, bueno, qui talla els aplaudiments? Sí, qui talla?
Com s'acaba?
Els actors o el públic? Sí. Perquè, clar, uns van sortint, van entrant i dius, bueno...
És millor que se'n vagin els actors, perquè arriba un moment que ja no pots més.
Sí, al final els actors diuen, bueno, fins aquí.
Si ells no paren de sortir...
Pues perdona, quan vas al Liceu, a Liceu sí que hi ha moments que estàs allà aplaudint i dius... Bueno, el que ha de prem el botó del taló,
sí,
que el premi ja...
Exacte, ho estàs desitjant. Ja no pots més.
Dius que el premi ja...
A veure, una hora...
Fins i tot a vegades al Liceu veus els cantants, els actors i tal, que estan allà mirant algú que diu... Bueno,
no, miri, està i entra cap a dintre ja.
Una hora i 20 d'aplaudiments l'any 91 a Plácido Domingo, després d'interpretar Otelo de Verdi, és el rècord Guinness, Una hora i 20, imagineu-vos aplaudint, una hora i 20.
Hombre, que Plácido Domingo se lo mereix.
Sí,
però també, perdona, està passat de voltes,
Totalment.
Una hora i 25, jo crec que això no hi ha qui aguanti.
Impossible. No, que l'Oriol ens diu que són uns pesats, la gent que s'aixeca són uns pesats, perquè diu, la gent s'aixeca per tot, s'aixeca perquè el vegin a ell o a ella,
no.
Dret. Sí, diu, és pur egocentrisme.
Si no el veus, si el tens d'esquena. Normalment, segons com està distribuït el teatre, el tens d'esquena, veus la cocorota.
Quiero ser actor.
Veus el, veus el clatell.
No, quiero ser actor.
A veure, va, que acabarem.
Una última cosa, que ha detectat el Xavi Pardo, el crític de teatre. Ell diu que hi ha un excés d'aixecar-se al teatre actualment. Ens aixequem ara més que abans.
Trobo que hi ha una banalització del posar-se dret, i llavors perd el valor de posar-se dret. Si ens posem drets sempre... Al final, quin valor té posar-se dret? Jo crec que el posar-se dret s'ha de reservar per les ocasions que realment ho mereixen, i llavors realment sí que és especial quan et poses dret. Ho dic perquè últimament m'hi trobo que vaig molt al teatre i sempre tothom, tot el públic acaba dret. Llavors no té cap mèrit, no té cap gràcia. Si tothom acaba dret a cada obra, quin valor té això, no?
Ja, però jo aquí discreparia amb el Pardo, només amb un apunt de... Potser és que ara es fa molt bon teatre, i les
abans no, abans no.
Vols dir... I abans no, clar.
Puc dir que les hi ha obres molt ben fetes que estan molt bé i que la gent... O sigui, si la gent no li agradés, no s'aixecarien i aplaudirien. No aplaudirien, o aplaudirien menys, i el que farien és tocar el dos. I després, si s'aixequen, és perquè els agrada molt i hi ha obres que estan molt bé.
Jo crec que hi ha gent que ho fa de compromís, de veritat.
No, senyor, sí, que no.
Sí, sí.
El que passa que abans i ara la gent s'aixecava i ja està.
Jo estic d'acord amb el Pardo, mira.
I en tot cas...
Pardo, tu sí, perquè... Llavors anar al teatre gratis.
No, estic d'acord amb ell, punt.
I us deixo aquí damunt la taula una altra de les coses que m'ha dit en Xavi, que és que sempre s'ha d'aplaudir, encara que no t'hagi agradat. Pots aplaudir una mica amb menys intensitat, però diu, allà hi ha una feina, hi ha molta gent que hi treballa, i que tu has d'aplaudir.
Si no m'agrada, no vull aplaudir.
Home, però és d'educació.
No, vull aplaudir.
Home, una miqueta.
Jo en conec un que l'obra va durar 2 hores i mitja o quasi, sí, 2 hores i mitja, crec, i va acabar l'obra i escolta, al meu costat, i no va moure
ni
un braç.
Aplaudiment.
Ni un aplaudiment.
Una persona coneguda.
Però l'estàvem veient, sí.
Però no li va agradar. Perquè no li va agradar.
Bueno, i què?
És que si no t'agrada...
Per què has d'aplaudir si no t'agrada?
Bueno, perquè almenys hi ha hagut una feina, no? Els actors
han
estat fent...
Però no ha pagat. Ha pagat entrada, eh?
El servei tècnic.
No, aquest no havia pagat.
Ah, bueno.
És el que he dit.
Això és diferent.
No havia pagat entrada. Sí, sí. Almenys...
Si t'han convidat, aplaudeix.
Home, és el mínim.
En el gremi hi ha gent molt desagraïda. Són les 6 i 7 minuts. Gràcies, Xinxó.
A vosaltres, aplaudiu i poseu-vos drets.
Si busques autenticitat, t'esperem als mercats de Barcelona. Perquè portem al teu barri autèntic producte de qualitat i proximitat. Perquè som sostenibles. Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines. Perquè, com tu, els mercats som autèntics. Ajuntament de Barcelona.
Aquesta primavera fes maig amb tot el que t'emociona. Crispetes cruixents, deliciosos refrescos, una butaca supercòmoda i l'emoció de veure la teva pel·lícula preferida a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana a Cinesa, La primera profecia. Gaudeix-la també en versió original. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a cinesa.es.
Ara, a l'outlet del Corte Inglés del Centre Comercial de Meridiana, trobaràs ofertes increïbles.
Irresistibles. Tot el que vulguis amb un 20% de descompte addicional.
I a més, un 10% de regal per les teves pròximes compres a Can Dragó.
Gaudeix de l'outlet del Corte Inglés del Centre Comercial de Meridiana. T'hi esperem.
Consulta condicions de la promoció.
I aquest sofà al llit? Si en tenim un, nosaltres.
És per ta mare.
Com?
Sí, perquè com que diu que és tan còmode i sempre la tenim a casa, he pensat que n'hi podríem regalar un i...
Lluís!
Relaxem-nos més. A Galeries El Tresillo són els dies del sofà al llit. I això vol dir que tens fins a un 30% de descompte en tots els sofàs llit de la botiga i de la pàgina web. Galeries El Tresillo.
Abans. Ara. Amb les tècniques de sedació en implants del doctor Blader, no sentirà res, no notarà res. Li substituirem les seves dents en una sola sessió. Ja es despertarà amb dents noves. Entri a bladergroup.com i informis. Grup doctor Blader.
Tot sovint ens passen coses bones. Només hem de parar-hi atenció, saber valorar-les. A Montcorp fem pernil cuit des de fa més de 100 anys, fidels a la idea que, per menjar bé, hem de menjar bo. Arrelats a Sils, seguim l'ofici de l'alta xarcuteria des de 1913. Montcorp, el gust de les coses bones.
Arriba al Teatre Goya, El Favor, una comèdia de Susana Garachana. Què estaries disposat a demanar als teus amics? Quin favor estaries disposat a fer per ells? Quatre amics acabaran vivint una nit que no oblidaran mai. Marc Rodríguez, Eduard Buch, Jordi Rico i David Mercè protagonitzen El Favor, una nova comèdia dirigida per Xavi Ricard. A partir del 4 d'abril al Teatre Goya. Entrades teatregoya.cat i promentrada.com.
Institut Oftalmològic Tres Torres ofereix el nou làser Amaris 1050 RS, l'única a Catalunya per corregir problemes de miopia, hipermetropia, astigmatisme i vista cansada en menys temps quirúrgic, en graduacions més altes i amb una millor recuperació. Demana la teva primera visita informativa gratuïta al 93 200 98 79 o a iott.net.
Del 7 al 21 d'abril viu la quinzena del cargol. Vine al restaurant El Trabuc de Granollers i viu la millor manera de degustar el cargol. 30 anys de la cuina del cargol. eltrabuc.com.
Aquest mes a Romakuruma Suzuki emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa't-en a Romakuruma Suzuki a Barcelona al carrer Potosí, Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. romakurumasuzuki.com.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 20 d'abril la companyia americana de dansa Pilòbolus.
Una companyia que ha transformat la dansa contemporània a nivell mundial per la seva innovació i talent excepcional.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Actualitzada. Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Són les 6 de la tarda, 11 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Albert Ferran, molt bona tarda.
Bona tarda.
La patronal veu insuficient la proposta del govern per ampliar la capacitat de l'aeroport del Prat.
Sí, el president de la Comissió de Foment per l'Ampliació de l'Aeroport, Lluís Moreno, creu que és més que una proposta realista, diu que és un punt de partida per començar a parlar sobre l'ampliació del Prat. Moreno tampoc veu correcte que la Generalitat plantegi que les pistes actuals puguin encabir més vols només durant els mesos d'estiu. N'ha parlat a RAC1.
Està bé i que en certa manera ens agrada com a proposta de mínims per començar a parlar i per començar a establir una negociació amb l'Estat. El que trobem insuficient és la restricció que estan posant a només dos mesos durant quatre hores a l'enlairar-se a la pista gran.
Aquí no ha fet gens de gràcia la idea del govern que portaria més avions al Prat durant l'estiu és als municipis del voltant de l'aeroport i que rebrien un impacte acústic més gran. És el cas de Gavà o el Prat de Llobregat. La Generalitat, en canvi, ho considera una bona proposta que evitaria, diu, ampliar les pistes actuals i reclama al govern espanyol que inverteixi diners per reduir el soroll que generarien els avions addicionals. La CUP considera que l'única solució per acabar amb la repressió de l'Estat és la independència. Els anticapitalistes ho diuen després que s'hagi conegut la nova onada de persones que s'han exiliat perseguides per terrorisme pel cas Tsunami. Després que el diputat d'Esquerra, Rubén Wagensberg, anunciés que se n'anava a Suïssa, l'han seguit el periodista de la directa Jesús Rodríguez, l'activista i empresari Josep Campmajor i el membre de la Junta d'Òmnium Cultural Oleguer Serra. Segons la candidata de la CUP, Laia Estrada, un estat independent és l'única garantia que es deixarà de perseguir el moviment sobiranista.
La maquinària repressiva de l'Estat espanyol ni s'atura, ni s'aturarà fins que no aconseguim la llibertat plena del nostre poble i, per tant, la independència. Els cants de sirena de Salvador Illa, del PSC o del PSOE no són res més que un engany. El nostre poble no podrà passar pàgina fins que no puguem exercir el nostre dret a l'autodeterminació en plena llibertat.
En total, 8 dels 12 acusats en la causa de Tsunami són fora de Catalunya. Presó per un lladre reincident d'Amposta. L'home de 38 anys i veí del municipi estaria relacionat amb diversos robatoris amb força al municipi. Té nombrosos antecedents per delictes similars a la zona. La majoria dels delictes que se li atribueixen els hauria comès al febrer, però també entre el març i l'abril. On també han detingut un lladre multireincident és a Vilanova i la Geltrú. L'arrestat de 39 anys amenaçava els treballadors d'establiments comercials amb un ganivet de grans dimensions. Tenia 22 antecedents. Entre els locals que va saltar hi ha una xurreria i dues farmàcies. I ara els esports amb Albert Ferran.
L'Atlètic Club de Bilbao encara a la recta final de l'ascens amb la Gavarra per la ria de Nervión. Jugadors, tècnics i directius celebren el títol de Copa amb l'afició. Feia 40 anys que l'equip basc no treia la mítica embarcació i hi ha milers de persones a banda i banda de la ria seguint el recorregut. En tenis, Rafa Nadal torna a entrenar-se a les pistes del Reial Club de Tenis Barcelona, avui en doble sessió. Més detalls, Albert Bassas.
Inicialment aquesta era la intenció, però després d'allargar la sessió del matí fins a estar-se dues hores en pista, tot apuntava que finalment no hi tornaria aquesta tarda. Però Rafa Nadal, que no es vol perdre la cita de Barcelona, acaba de saltar novament en pista per completar aquesta jornada d'entrenaments en doble sessió. Ho fa a porta tancada i avui no a la central, sinó a la pista número 18 d'aquestes instal·lacions del Reial Club de Tenis Barcelona, que ja es preparen per acollir el Godó a partir de dilluns. Aquest matí, el director del torneig, David Ferrer, ja ha manifestat el seu optimisme davant la possibilitat de comptar tant amb el balear com també amb el murcià Carlos Alcaraz.
També en tenis, Novak Djokovic s'ha classificat pels quarts de final del Masters 1000 de Monte Carlo després de guanyar l'italià Musetti en 2 sets. El dia que el Barça d'hoquei patins es juga el bitllet per la Final Four de la Champions, a 8:45 del vespre rebrà al Palau l'Sporting de Portugal amb l'avantatge pels portuguesos de l'anada de 4-1. Per cert, a l'escuderia Aston Martin, parlem de Fórmula 1, acaba d'anunciar l'ampliació de contracte de Fernando Alonso més enllà d'aquesta temporada.
I pel que fa al temps, a aquesta hora l'ambient continua sent una mica càlid a l'interior i al Pirineu, on s'han superat àmpliament els 20 graus i el sol continua dominant a tot el país. Aquesta nit tornarà a ser freda, però menys que la passada, i demà la temperatura diurna continuarà pujant, sobretot a les comarques interiors. El cel es mantindrà clar amb algun núvol prim.
Versió RAC 1.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 13 d'abril. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Superestalviar comprant peix? No tens excusa, perquè fins al 17 d'abril, si ets de la Sirena Club, t'estalvies 2 euros en el pack de 2 filets dorada o llobarro premium. Tria congelat, tria la Sirena.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
Nous aires i nova promoció de primavera a Montse Interiors. La primavera ja és aquí i ara és el millor moment per renovar el teu llit amb un 20% de descompte extra a fundes nòrdiques i llençols de fabricació pròpia a Montse Interiors. Promoció vàlida de l'1 al 21 d'abril a les nostres 27 botigues i a montseinteriors.com. Consulta condicions. Montse Interiors. La primavera a casa teva.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Benvinguts als 8 dies d'or del Corte Inglés. Només fins al 21 d'abril tens més de 600 marques amb fins a un 30% de descompte. Totes les teves marques preferides de moda, llançeria, sabateria, accessoris, bellesa, esports, llar. Entra ara als 8 dies d'or a la botiga web i app del Corte Inglés.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Que concentrar-me al 200% per ubicar el dia en el que estàvem.
Per què? En quin dia pensaves que estàvem?
Bueno, a l'escoltar aquesta sintonia, no sé per què.
Dic, clar, perquè la dimarts, és dimarts. Normal.
He començat a repassar dimarts, però és normal, Toni. És dijous.
Sí.
Mònica Planes, bona tarda.
Benvinguda. Bona tarda. T'he de dir que porto tota la setmana canviada, perquè com que canvio el dia de la secció...
És estrany.
Jo sí. Vull agrair-te que ens hagis canviat el dia de la secció, perquè no recordo quin canvi vam haver de fer. Ja vam començar amb canvis i hem fet més canvis. I al
final passa
ja
res, estava... més que res que quan som de gent de rutines, canvies la rutina...
I ara per un moment dic dimarts, però com pot ser dimarts si portem més dies? I dic, no, si és que estem
a dijous.
Sí, que ja estic situat. Bé, un dijous que, per cert, aquest canvi ens va allò que ni pintat, que es diu, perquè avui fa 7 anys de l'atemptat que va patir l'autocar del Borussia Dortmund just abans de disputar els quarts de final de Champions contra el Mónaco. Dic que ens van dir que ni pintat perquè avui fa 7 anys d'aquest atemptat, que recordem va resultar ferit Marc Bartra, un dels que va sortir més perjudicat. Ahir va jugar al Borussia Dortmund, al camp de l'Atlético de Madrid, partit d'anar de l'Atlético de Madrid 2, Borussia Dortmund 1, i d'aquest cas, d'aquest atemptat, avui la Mònica Planas ha triat un documental que jo desconeixia de l'atemptat terrorista que es va perpetrar contra aquest equip fa 7 anys. Mònica.
Aquell 11 d'abril del 2017, l'equip del Borussia Dortmund jugava a casa, s'havia concentrat al seu hotel habitual, a pocs minuts de l'estadi, un hotel spa molt familiar, anomenat La Ribé, un hotel molt coquetó, amb un bosc al costat, que servia perquè els jugadors hi passegessin en les estones de lleure. Menys d'una hora abans de començar el partit, amb l'estadi ple d'aficionats, amb tots els mitjans de comunicació fent la prèvia del partit, l'autocar surt de l'hotel amb els jugadors i només sortir del pàrquing es produeixen tres explosions molt fortes que afecten les finestres del lateral de l'autocar, que es trenquen.
Crec que, perdona, Mònica, tots recordem aquest atemptat perquè va afectar, com dèiem, a un dels exjugadors del Barça, que és Marc Bartra.
Exacte. Tots recordem aquell dia aquell atemptat. A més, va ser com enmig d'aquesta eufòria prèvia als partits de Champions. Però el que no recordem tan bé és quines circumstàncies van acabar envoltant aquell atemptat.
Però primer ja es va pensar que si era un atemptat islamista o un atemptat terrorista.
Que connecta una mica amb aquest ambient que hi ha hagut aquests dies amb l'amenaça jihadista dels partits de Champions. Així ho expliquen els jugadors que eren a dins. Parlen Julian Weigel, Nuri Sahin, Sokratis Papastopoulos i el porter Roman Weidenfeller. Marc Bartra, diguem que són declaracions que no fa directament en el documental, sinó que les ha recollit d'altres mitjans al documental, perquè Marc Bartra no intervé directament. Expliquen tots aquests jugadors com van viure l'explosió dins de l'autocar.
De repente hubo un estruendo y se me fue la cabeza hacia Roman, y entonces miré qué estaba pasando y vi a todo el mundo como en estado de shock.
Unos le gritamos al conductor, no se mueva. Otros gritaban, siga conduciendo.
Era como que estábamos encima de otros asientos o debajo del asiento. Algunos se intentaban esconder. Otros gritábamos hacia adelante. Los de delante nos gritaban a los de atrás. Y después vimos la ventana. Estaba justo a nuestro lado. Reventó justo donde estábamos Small y yo. Y después empezó a entrar humo y yo grité, no pares, no pares. Lo recuerdo porque estaba muy asustado. Pensé, es un atentado.
Més detalls del que recorda el porter.
Me vino un viento muy fuerte.
No, perdón, aquest és el Marc Bartra.
Caliente en la cara, me quedé parado, no podía moverme, mucha olor a pólvora.
Recuerdo exactamente ese olor. Lo relaciono con ese día. Yo pensaba que iba a entrar a gente a dispararnos. Tenía ese miedo.
Yo pensé que alguien nos estaba disparando. Por eso muchos gritamos, abajo, 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 y algunos se escondieron bajo los asientos.
Aunque no podía oír nada, después de 10 o 15 segundos, percibía gritos. Gritos de miedo, porque algo había pasado. Yo estaba sentado al lado de Bartra y lo oía gritar.
Y el porter torna a recordar això.
Después oí a Marc y me giré. Y vi que se estaba agarrando el brazo y tenía sangre y sí, fue muy intenso.
Yo noté mucho dolor en mi brazo, no sé qué tenía, si me habían disparado, no sabía qué pasaba, no. Los oídos me pitaban, no oía nada. Solo veía a mis compañeros que decían, vamos al suelo, vamos al suelo, vamos todos al suelo. Y ese momento Sentía mucho dolor y me miré el brazo y estaba todo sangrando.
Para mí, los sonidos de aquel día son Mark Bartra. La forma en que él gritaba. Estaba sangrando y se notaba que estaba muy asustado y los demás también, claro.
Bartra també explica que va sentir això.
Suerte que vino la fisio, ¿no? Y bueno, yo empecé a gritar, doctor, te necesito. Me duele muchísimo el brazo, no puedo moverme, me quedé como petrificado, ¿no? Y cuando vino la fisio empezó a darme cachetadas en la cara. Mark, no te duermas, please don't sleep, stay strong, ¿no? Y ahí pues solo pensaba en mi hija, Y yo decía, Mark, no te puedes, ¿sabes? No puedes ni dormirte ni te puedes ir de aquí, tienes que estar despierto. Que ya no pensaba ni en el fútbol, no pensaba nada, pensaba en poder estar vivo, ¿no? Y poder estar, que todos estuviéramos bien. Las caras de mis compañeros eran increíbles, ¿no? Nunca había visto tanto terror en una cara, ¿no?
¿Qué pasa a las horas? Envían, arriba la policía...
L'autocar, perdona, un cop...
Esclata la bomba
que és exterior, suposo, o...
Sí, era provenia dels laterals del pàrquing de l'hotel.
L'autocar que portava els jugadors, avui fa 7 anys, l'autocar del Borussia Dortmund, continua el recorregut o para?
Queda aturat allà mateix, on hi ha hagut l'explosió. Arriba la policia de seguida, fan un dispositiu de seguretat, envien els jugadors a casa, ells no volen jugar. Bartra va a l'hospital, on és intervingut quirúrgicament de manera ràpida, i es desplega un dispositiu de seguretat molt important al voltant de l'estadi perquè no sabien si aquell atemptat tindria més episodis i, lògicament, es cancela el partit per raons de seguretat. Per tant, hi ha un desplegament molt ràpid, però hi ha una desorientació global perquè és que no saben ben bé què està passant ni tenien previst aquesta amenaça.
Aquesta confusió que genera quan hi ha un atemptat que no saps exactament què és el que està passant.
Correcte, el director general del club explica això.
Además, y no deberíamos engañarnos con esto tampoco, había una expectación política de que no debías dejarte intimidar por un ataque terrorista. Esa misma tarde hablé con el ministro de Interior, Thomas de Maizière. La canciller me llamó la mañana siguiente. No decían, no podéis jugar ahora, sino, ¿no estaría genial que demostrásemos que no nos intimida un ataque terrorista o algo así?
Clar.
Sí, clar, però aleshores és per dir-li a l'Angela Merkel que jugui ella.
Aquí tenim dues derivades del documental. Una és, què passa a nivell futbolístic i dins del conflicte de club sobre jugar, no jugar, com estan els jugadors, de quina manera es pot organitzar aquesta situació, i per altra banda hi ha el tema de la investigació. Anirem per parts. D'entrada, és obvi que un tema que de seguida apareix és el de què passa amb el partit de futbol, que és aquesta cosa una mica ofuscada de que el futbol és tan important que sembla el primer tema que s'ha de resoldre.
Però un equip, Mònica, que rep un atemptat, clar, o sigui...
És un xoc, això.
És un xoc absolut.
És un xoc perquè quedes trasbalsat. Jo en vaig viure un de lluny i bueno, el recordo perfectament, i en aquell moment el que genera és que et tremolen les cames i estàs... tens molta por.
Imagina't en aquell moment haver de sortir a jugar al camp.
És que aquí hi ha un abisme en aquest documental entre les persones que viuen aquest atemptat i les persones que participen d'aquesta decisió i d'aquest context sense haver viscut directament l'atemptat. I això es nota fins i tot en les cares i en l'entonació de com expliquen com van viure aquells dies, perquè hi ha jugadors que encara, hores d'ara, se'ls mostra commoguts, i us diré que fins i tot un punt enfadats i indignats amb com es va gestionar aquesta situació. El ministre d'Interior alemany d'aquell moment, Thomas de Maizière, ho veia d'aquesta manera.
Puede que sea una exageración, obviamente. No le di ningún consejo. Cuando se tomó la decisión, estaba más claro que viajaría allí y estaría presente para mostrar mi solidaridad. Me parecía correcto que jugasen, también para demostrar que la democracia y la libertad son más fuertes que el terrorismo. Pero habría entendido que decidiesen cancelar.
El porter Roman Weidenfeller no veia clar la possibilitat de jugar l'endemà, que és l'únic dia que proposa el Mònaco. Diu, nosaltres podem jugar demà.
I cap dia més.
I es veu que per temes d'agenda, de calendari, de clubs i aquestes coses, ells diuen...
L'únic dia.
Demà podem.
O perdeu el partit.
Exacte. I han de decidir. El porter ho veia així.
Personalmente, yo no me sentía preparado para jugar tan pronto como el día siguiente. Pero hay que dejar claro que teníamos la obligación de luchar contra el terrorismo. Y, de hecho, queríamos jugar, aunque no estuviésemos listos, porque también queríamos ser ejemplos, en cierto modo, diciendo, intentamos persistir a pesar de esto, pero, por supuesto, no teníamos la cabeza en el juego y tampoco estábamos listos.
Hi ha aquesta ambivalència entre voldríem jugar en el sentit de voldríem estar bé per jugar i després aquesta èpica que es creen molts cops al voltant dels atemptats de no tenim por, hem de jugar, hem de demostrar que això no ens intimida, però és més fàcil convertir-ho en un lema o en, una, en un objectiu una mica col·lectiu que no per les persones que han viscut de veritat l'atemptat i que no se senten preparades per afrontar aquesta, aquesta situació. A més, hem de tenir una cosa en compte. Diguem que els s'han de comprometre a jugar l'endemà, però és que l'endemà tampoc havien detingut ningú ni continuaven sense saber qui ho havia fet. Per tant, desconeixes si jugant l'endemà continues exposant-te d'alguna manera al perill. L'abast de l'explosió havia sigut important, tot i que no va provocar greus destrosses, no va morir ningú, l'únic ferit era Bartra, i van quedar malmesos els vidres de les cases del voltant, els cotxes del voltant i vidres de l'hotel. Es diu que l'explosió es va sentir a un quilòmetre a la rodona.
No era una escena muy grande, con una destrucción extensiva, como suele ocurrir en otros casos. Pero el daño a los vehículos era suficiente para poder afirmar que habían utilizado explosivos. Esencialmente, tuvimos suerte de que no hubiese heridos más graves o incluso muertes. Identificamos tres localizaciones de la explosión en un arbusto. También vimos que la fragmentación había llegado bastante lejos, al otro lado de la calle Schirmanweg, donde parte chocó con las ventanas de una casa.
Part dels danys que va provocar la metralla junta a l'explosiu eren unes petites barretes de ferro, com us diria, perquè us ho imagineu, de la mida d'un escuradents, barretes de ferro de la mida d'un escuradents, però més gruixudes, val?
Com uns claus.
Sí, exacte, però sense la part rodoneta del clau. Però
això estava dins de l'explosiu.
Ha adjuntat a l'explosiu una capsa amb una gran quantitat d'aquestes barretes metàl·liques.
Allò que se'n diu la metralla.
Exacte.
Esta... es una de las barras de metal que utilizó el atacante para sus explosivos. No piensen que esto vuela en una línea recta, porque se va meneando en el aire al no ser aerodinámico. Y eso aumenta el potencial daño por estos giros en el aire que pueden convertirla casi en una cuchilla.
De fet, en el documental ensenyen fotografies que va fer la policia de les restes d'aquesta metralla i es veuen, per exemple, forats a les carrosseries dels cotxes que tenen la forma d'aquesta barreta metàl·lica. Després es veuen en els troncs dels arbres aquestes barretes metàl·liques clavades a dins del tronc. I atenció, perquè expliquen que Marc Bartra va estar de sort.
Había insertado una placa de resina epoxi de tamaño DIN A5 en la cual había clavado 30 barras de metal. Estas son las barras que finalmente golpearon a Marc Bartra. Es decir, la barra golpeó el brazo de Bartra a una velocidad de 175 km por hora. Imagínate lo que habría pasado si le hubiera dado en el cuello o en los ojos. Además, el plan era que esas barras alcanzasen el autobús a una velocidad de 3.000 km por hora. Pero la bomba se deflagró en vez de detonarse. Y por eso, las barras no alcanzaron una velocidad tan alta.
És a dir, la desgràcia no és més gran, mm-hmm, perquè el qui prepara l'explosiu, sí, no aconsegueix que funcioni, mm-hmm, amb la potència que pretenia inicialment. És a dir, mm-hmm, comet un error en la fabricació de l'explosiu que fa que això
no sigui l'explosió de la força que podia haver tingut o la intenció amb la que va fer l'explosiu.
Per les restes d'explosiu que troben, veuen que és un dispositiu elèctric, no hi ha cablejat i s'ha accionat a través d'un comandament a distància. Comença la investigació amb múltiples hipòtesis, és d'estat islàmic, pot ser un grup d'aficionats radicals. Al voltant dels llocs dels fets troben cartes de reivindicació de l'atemptat.
Hubo varias cartas reclamando la autoría, todas con el mismo texto, que se habían colocado en la escena del crimen y se encontraron más tarde.
En nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo, han sido asesinados 12 no creyentes en Alemania por obra de nuestros benditos hermanos. Pero aparentemente a ti, Merkel, no te importan tus sucios súbditos. Tus tornados siguen sobrevolando tierra del califato, buscando musulmanes a los que asesinar. Pero nos mantendremos firmes gracias a la misericordia de Alá. Desde ahora, todos los actores, cantantes, atletas infieles y todas las celebridades en Alemania y otras naciones de la cruzada serán añadidas a la lista de la muerte del Estado Islámico.
La carta fa...
Disculpa, és que el Xavi Alujes m'apunta que és cert que no hem dit on es pot veure.
Perdona, a Sky Showtime.
Val, ho dic perquè el Xavi m'apuntava això i algun oient també ens estava preguntant on es veia aquest documental.
A Sky Showtime, el documental es diu Terrorista del fútbol atentado contra el Borussia Dortmund i dura una hora i mitja.
Per tant, hem trobat unes cartes, una carta o unes cartes?
Uns cartells enganxats cartells en diversos punts de la zona.
Amb aquest argument que és, a veure, podríem deduir que és un atemptat islamista, jihadista.
Exacte. La carta fa pensar en aquesta teoria, però els experts en l'anàlisi del text no ho veuen clar. Troba que falten logotips, falta llenguatge religiós i el vocabulari diuen que no s'ajusta als tipus de comunicats que fa aquest tipus de grups terroristes.
I li falla el text.
El text, el redactat, veuen que no concorda amb altres textos que sí que són d'aquests grups terroristes. Però d'altra banda, diuen, no descartem que sigui un llop solitari i que per tant no tingui les dinàmiques agafades, diguem, de quan s'atribueix en el grup terrorista. Troben una foguera al bosc, al costat de l'hotel, hi ha material cremat, ulleres de visió nocturna, restes de menjar originari de marques belgues.
Doncs ja està.
Recordem que Bèlgica és un dels grans focus del terrorisme islamista a Europa, per tant, de moment, tot porta a cèl·lules d'estat islàmic.
Ja està.
Bueno, esperi,
la policia els donen...
Perdoni, no hem acabat el documental, ni... O sigui, estem a la meitat.
Però ja es veu.
Esperis.
Ell ja ho veu.
Bueno, sí, però si ho veu, doncs...
Però mira que
posis-lo. Un moment, seguim.
Comproven per les restes trobades de l'explosiu que el terrorista domina la tècnica electrònica i que també té molts coneixements del context. Quan havia de prémer el botó, quina direcció agafaria l'autocar, les rutines de l'equip... Detecten que hi ha una preparació molt meticulosa d'aquest atemptat. La policia parla amb els treballadors i clients de l'hotel en aquell moment, es consideren múltiples possibilitats de l'autoria, fins i tot l'extrema dreta, conjuntament amb hooligans. L'endemà s'ha de jugar al partit i això porta al debat a dins del club.
Después hablamos con Thomas Tuchel. Obviamente nos preguntó qué opinábamos. Después hablamos todos también con la junta directiva del club. Nos dijeron que no había otra fecha en la que jugar el partido y que solo teníamos la opción de jugar o retirarnos.
Entonces hablamos, debatimos y... Eso.
¿Qué le habría pasado al equipo si hubiéramos tenido a los jugadores aislados durante semanas? Obviamente necesitan apoyo psicológico y eso les vino bien. Pero cuanto antes se enfrenten a la realidad de nuevo, más rápido podrán superarlo. Esa era mi opinión.
aunque realmente no había otra opción. En esos momentos, cuando intentas actuar de forma racional, la gente suele saltar y acusarte de falta de empatía. Eso es un clásico, pero ellos no tienen que tomar las decisiones.
Aquí notes que hi ha, en cert desacord, els jugadors i l'entrenador amb la directiva del
Borussia.
I que hi havia, es va produir una situació de tensió. Nuri Sahin, per exemple, explica que ell creu que ningú de l'equip volia jugar. Entens que Thomas Tuchel tampoc creia que s'hagués de jugar, però finalment el partit es juga i, com us podeu imaginar, és un desastre.
Yo salí en la segunda parte, eso lo recuerdo. Pero también sé que ese día, perdón por la expresión, pero el fútbol me importaba una mierda.
Te frustra muchísimo. Fue muy difícil sentir o jugar todo este partido.
Perden, admeten sentir-se desconnectats del joc, fins i tot es fan un gol en pròpia porta.
Home, i
a més a més expliquen que mentre estan jugant tenen aquesta sensació de por, perquè us recordo que no s'ha detingut ningú i per tant no saben fins a quin punt aquí pot passar alguna cosa més.
I els del Mònaco no els hi venia bé.
No, només tenien aquella data.
Aquell dia.
Vesperon.
El director general del Borussia Dortmund admet que arran de la decisió de fer jugar l'equip, l'endemà de l'atemptat, es trenquen moltes coses a nivell anímic de relacions personals i a dins del club.
Se rompieron muchas cosas, eso es así, en muchos aspectos. Se rompió algo en la relación entre el entrenador y yo. En otras circunstancias, probablemente no se habría roto ese verano nuestro contrato. También sufrieron algunos de los jugadores. Algunas relaciones se volvieron más fuertes y otras se rompieron. Pero creer que una vivencia así no acabaría teniendo consecuencias es absurdo.
Tuchel al final de temporada va deixar l'equip, tot i haver guanyat la Copa d'Alemanya, i tant el director general com la premsa sap que té a veure amb les males relacions que s'ocasionen a partir d'aquell dia. Paral·lelament,
però amb la directiva.
Exacte. Clar. Paral·lelament continua la investigació, però el cert és que hi ha molt neguit per aquesta por que hi ha de que no saben qui és, i per sort entra en joc un personatge providencial, que a més és molt divertit com el presenta el documental, perquè és aquesta mena d'heroi que de cop intervindrà en aquesta història. Un fan del Borussia Dortmund i accionista del club, un home austríac, un aficionat que ho té tot de color groc i negre com l'equip, que va per casa
un friqui del Borussia Dortmund,
té el despatx tot està ple de fotografies, pòsters, samarretes, té les crocs de color groc, el pijama del Borussia Dortmund, és aquell
friqui,
va vestit de dalt a baix. És Rudolf Schoischel. Explica les seves dues grans passions. Per una banda, el Borussia Dortmund, i per altra, el món de la borsa.
Compré mi primera acción con 17 años. Simplemente me interesaban las finanzas y mi hobby fue creciendo con el tiempo, igual que mi afición por el Dortmund. Cuando tenía 20 años, pude hacer mi primer curso en la Bolsa de Valores y Opciones austríaca, que acababa de crearse. Encontré un banco allí y fui aprendiendo poco a poco el negocio. Como gran seguidor, tenía algunas acciones del Dortmund y como cayeron drásticamente, es posible asegurarlas con algo llamado opción de venta. Eso significa que compro esa opción como seguro y si cae el precio de la acción, como había pasado lamentablemente, esa opción de venta aumenta de valor y puedo venderla con beneficios. Pero también hay una pérdida con la acción. En otras palabras, no es especulación, sino un seguro, como lo que contratarías para tu casa. Es decir, espero que no haya un incendio, pero si lo hay, recibiré el dinero para reconstruir la casa.
Aquest aficionat és el primer en lligar caps.
Per tant, fiqui.
No la policia, eh?
No, aquest aficionat.
Claro.
Gairebé per casualitat. Us ho explica ell mateix.
La tarde del partido, encendí el ordenador para comprobar cómo estaban los precios de esas opciones de venta. Al hacerlo, vi rápidamente que ya Había una transacción con una de esas opciones de venta en Frankfurt. Es inusual por dos motivos. Por un lado, estas opciones de venta casi nunca se mueven. Y después que fuese en Frankfurt, porque los profesionales suelen hacer negocios en Stuttgart. Lo noté rápidamente, pero en ese momento no le di importancia. Solo pensé, qué raro.
No li dona importància.
Però, disculpa, el Borussia Dortmund, Dortmund està a la borsa?
Sí. Té aquestes accions i nota que hi ha hagut algú que ha fet aquesta, ha posat aquestes opcions de venda i aquestes opcions de venda, i a ell li crida l'atenció que es faci des de Frankfurt, perquè normalment es fa des de Stuttgart, però no li dona més importància, diu que estrany aquest detall, però ell continua estant aguitós per el partit que s'havia de jugar aquella tarda. Després es cancela el partit per l'atemptat i l'home no pot dormir, s'inquieta pensant que aquell detall estrany que ha detectat en unes accions del Borussia posades a la venda abans del partit poden tenir a veure amb l'atemptat posterior. Fixa't. I l'home es lleva molt d'hora al matí per tornar-se a connectar a l'ordinador i investigar.
Lo recuerdo como si fuera ayer. Esa noche me desperté sobre las 2 de la mañana, en plena noche, y de repente me vino una idea. ¿Qué era esa transacción de opción de venta del Dortmund que he visto hoy? Pensé, qué raro que pasase justo antes del atentado. Si hay algo detrás, si pudiera descubrir alguna más. ¿Podría haber una conexión? Me levanté relativamente pronto, sobre las 6, puse la cafetera y encendí mi ordenador. Entonces revisé todas las opciones de venta y vi que en cada transacción se habían vendido 15.000 acciones, en todas ellas. Entonces pensé, qué raro, si son más de 15.000, llama la atención. Nunca se venden. ¿Y en Frankfurt? ¿Y pocas horas después hay un atentado? Eso es inequívoco. Ahí hay una conexión. Ahora tenía un problema. Una cosa estaba clara. Nunca había pasado algo así. ¿Cómo puedo convencer a alguien de mi intuición, mis sospechas, si nunca ha pasado algo igual?
Clar, l'home diu, bueno, jo he vist
això... Però això és brutal, que sigui un seguidor del Borussia Dortmund i no la policia.
Sí, sí, i l'home diu, bueno, però ara qui em farà cas d'aquesta teoria que tinc? Quan veu que efectivament aquestes fluctuacions de la borsa poden tenir a veure amb l'atemptat, el que decideix fer finalment és trucar a la policia. El que passa és que ell és conscient que costa que et facin cas amb una història d'aquestes característiques.
Entonces busqué en internet el número de teléfono de la policía de Dortmund. Hablé con un agente e imagino que no estaba muy entusiasmado con que lo llamase un tipo austríaco a las 8 de la mañana para hablarle de opciones de venta. Me esforcé mucho por hablar alemán de Alemania. Tengo que decirlo porque siempre me ha costado mucho. Le dije, buenos días, me llamo Rudolf Schäuble y llamo desde Austria. Y ayer me di cuenta de que se habían vendido unas opciones de venta extremadamente grandes en la bolsa de Frankfurt. Eso significa que alguien ha estado apostando que las acciones del Dortmund se hundirían enormemente en un futuro próximo y rápido. Entonces, alguien sabía que se detonarían bombas varias horas después y alguien quiere eliminar al equipo.
¿Que van fer cas?
Ara arribarem. Com que ell ho té clar...
Estàs amb l'espoiler.
Perdó, és
que clar. No tens espera.
Aquest aficionat...
Soc molt impacient.
Aquest aficionat ho té claríssim.
Pobre Albert.
Ell té clar que allà hi ha la pista. I no es refia que la policia faci la gestió de la seva taüna.
Ja lo tomamos, prenem nota, ja enviarem una patrulla.
Ja el trucarem, Aleshores decideix escriure un correu electrònic al club, concretament a la Junta Executiva, exposant amb dades i detalls tot el que ell ha descobert. Ell mateix rellegeix part del correu que envia.
Hola. Ayer se produjeron algunas transacciones inusuales en la bolsa de Frankfurt. En cada caso, se compraron 15.000 opciones de compra con un precio fijado de entre 4 y 5,2 euros y que caducan en junio. Esto es inusual porque nunca se ha comerciado en Frankfurt con estas opciones. La única explicación racional es que el comprador supiese que el precio de las acciones se desplomaría muy rápido. Solo perder el partido de esa tarde no habría sido suficiente.
Si el ataque, Dios no lo quiera, hubiera salido bien, habría resultado en un gran beneficio unas 50 veces mayor. Aunque les mando este mail, como ya he dicho, podría ser una coincidencia.
Le deseo lo mejor al Dortmund y a los jugadores en particular y espero que el responsable sea descubierto lo antes posible. Saludos desde Lichel, negro y amarillo.
El Borussia Dortmund ho rep i ho explica a la policia i es comença a investigar la pista. Qui va moure aquelles accions hores abans de l'atemptat, casualment, s'havia allotjat també a l'hotel de concentració del Borussia Dortmund el mateix dia que l'equip. També comproven que la direcció de la IP, l'ha informat el de l'ordinador, des d'on es va fer la transacció, és la mateixa direcció de IP de l'hotel l'arribé on hi havia l'equip. Per tant, ja tenen clar el sospitós principal gràcies al Rudolf Soichel. Revisen les càmeres de seguretat de l'hotel i efectivament tot els porta a fixar-se amb aquell client que el dia d'arribada a l'hotel els demana un canvi d'habitació. No vol la que li han assignat amb unes meravelloses vistes sobre el bosc, sinó que vol una habitació que el lavabo dona al pàrquing.
I ell demana ja l'habitació que dona al pàrquing.
Al pàrquing. Diu, no m'han donat aquesta, però...
No.
I diu, home, però si li hem donat
és
la bona.
La que li va,
home, ja és estrany.
I el senyor diu, no, però jo vull
la del
aquella.
Pàrquing.
I llavors diuen... I clar, quan els hi demana això, doncs no tenen cap inconvenient en satisfer les preferències del client.
Clar, no sospites el que pot fer aquest senyor.
Hi ha pàrquings guapos, eh? Pàrquings...
Sí. Vol dormir al pàrquing, doncs vingui vostè mateix.
També que després de l'atemptat tenia hora demanada per un massatge. I la massatgista li troba, alerta, una paparra a la cuixa. Que la massatgista li treu amb unes pincetes. Què ens diu la paparra? Que a la zona de la foguera del bosc hi havia un niu amb un fotimer de paparres. Detecten que després de l'atemptat és l'únic client que va sopar a l'hotel, que es va fotre un filet com si res no hagués passat i que va anar a donar una volta a la zona on s'havia produït l'atemptat. També veuen que el mes de març ja s'havia allotjat a l'hotel per estudiar les rutines de l'equip en els partits de Champions. Comproven com ell mateix va recrear l'escenari de la foguera amb estris que es poden associar a Estat Islàmic per un tiquet de compra d'un supermercat on va comprar els productes que després va cremar. També comproven el recorregut que indica el GPS del seu cotxe que quadra amb la preparació meticulosa de l'atemptat, un atemptat preparat durant mesos. Què queda pendent? El judici on declararan, entre altres, els jugadors del Borussia Dortmund. I tot això ho trobareu a Terrorista del Futbol, Atentado contra el Borussia Dortmund, a Sky Showtime, una hora i mitja. I, per cert, sobretot, mireu el documental per veure de quina manera el Borussia Dortmund agraeix a l'aficionat...
Aquest, el Vicenç Martí.
La seva tasca investigadora.
Doncs, si et sembla, mireu, comentarem la setmana vinent de quina manera agraeix el Borussia Dortmund la feina d'aquest soci i simpatitzant del Borussia Dortmund.
Amb una medalla d'honor i d'or i diamants.
De ben segur. Del Borussia Dortmund no parlarem, sinó parlarem del Barça. Gràcies, Mònica Planes.
A vosaltres.
Per aquest nou documental, recordem Sky Showtime, terrorista del futbol, atentado contra el Borussia Dortmund. Parlarem del Barça i ho fem en 3 minuts, d'aquí 3 minuts, al temps afegit.
HAC1.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Tens el jardí com una selva? Truca a Césped Solución, l'empresa líder a Catalunya en gespa artificial per pàdel, tennis, futbol i de tipus residencial de fabricació europea, amb garantia de 8 anys del fabricant i equip propi d'instal·ladors experts. 902-481-483 o céspedsolucion.es.
Escolteu-me bé, no tenim 8.000 cotxes ni 50 oficines, però tenim una cosa molt important, la valoració dels nostres clients. A edificar.com revisem i cuidem els nostres vehicles fins a l'últim detall i per això ens hem guanyat el respecte de la gent. A edificar.com som professionals, som de confiança, som d'aquí.
Gil Teulades, especialistes en teulades. A construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
Fes-ho bé, fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto. La teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Del 12 al 20 d'abril arriba el Westfield Good Festival de Westfield La Maquinista i Westfield Glorious, el festival que celebra les iniciatives sostenibles de les teves marques preferides i, com no, la bona música. Així que no et perdis els concerts de Santa Salut i de Pol i tots els tallers, masterclasses, Energy Bites i Energy Floor. Westfield La Maquinista i Westfield Glorious es mouen pel canvi.
Tot sovint ens passen coses bones. Només hem de parar-hi atenció, saber valorar-les. A Montcorp fem pernil cuit des de fa més de 100 anys, fidels a la idea que, per menjar bé, hem de menjar bo. Arrelats a Sils, seguim l'ofici de l'alta xarcuteria des de 1913. Montcorp, el gust de les coses bones.
Estrena Ford aquest Sant Jordi amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 178 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el millor Ford a...
Covesa a Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa a Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa a Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Estàs pensant a fer obres a casa? Vols renovar la cuina o el bany? Vine al Magatzem, plaça Tetuan 24.
Som al centre de Barcelona, on en 600 metres quadrats trobaràs la més gran exposició de grès, ceràmica, aixetes, mobles de cuina i bany i tot tipus de material de construcció.
Al Magatzem, a la plaça Tetuan 24, et farem la reforma de la casa amb rapidesa i a preus excepcionals.
Vine al Magatzem, plaça Tetuan 24.
Estàs buscant cotxe? Aquesta és la teva oportunitat. Ara a Seat Catalunya Motor fem liquidació d'estocs. Visita'ns i trobaràs el Seat que busques. Aprofita l'oportunitat. Unitats limitades. A Barcelona, al carrer A51 de Zona Franca i a l'Avinguda Madrid 179. T'esperem a Seat Catalunya Motor.
Actualitzada.
Més fàcil. Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30. El SUV híbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. A Mundo Deportivo ho donem tot.
RAC1 presenta... Vostè primer, amb Marc Giró des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 15 d'abril a la 1 del migdia, un Vostè primer molt especial des d'un centre de referència en el món de la fotografia.
Ens aproparem a l'obra sobre la segregació racial a la societat nord-americana de principis del segle XX i coneixerem els inicis de l'afició per la fotografia dels catalans amb l'exposició La Càmera Domèstica.
El dilluns 15 d'abril, vostè primer, amb Marc Giró, des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació MAFRE de Barcelona.
Quedareu tots ben retratats.
RAC 1. Tots som 1.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Torrons Vicenç us ofereix el temps afegit de la versió RAC 1.
Arribarem a les 7 del vespre. Avui, avui és, bueno, és un dia de celebració,
d'alegria.
Tot i que, bueno, ajustada, eh? Una cosa,
no,
saps?
No, se'n
serien 4 coets ajustats.
Jo crec, Toni, que avui és un dia de celebració.
Sí, bueno, però
un dia de
continguda,
rauxa, continguda. I demà ja pensarem en tocar de peus a terra.
Sí, sí.
Però avui jo estic volant tot el rato,
sí.
És a dir, m'han d'enganxar,
sí.
per no caure.
Però faríem una pirotècnia molt controladeta.
Quatre piules.
Unes piules, una mica,
sí,
de pirotècnia.
Unes bombetes.
I para la màquina, perquè si fem una pirotècnia